19 minuts, començam ara la ronda de l'oposició, avui amb el portaveu d'Alternativa per Pollença, Pere Josep Coll. Benvingut a la ràdio.
Bones.
Per començar, parlarem a hora baixa, clar, de la incidència de la Covid-19 aquí a Pollença. Bé, en general, les xifres a les illes, a Mallorca, sobretot, van en alça, també aquí a Pollença, actualment 48 casos actius. A més, també hem de lamentar la mort d'aquest un bon nombre de persones, 8, a la residència de majors del port de Pollença, fet que també ha motivat a l'Ajuntament a decretar aquests 3 dies de dol. Per això, per començar, també m'agradaria valorar en tu allò que està succeint en aquests moments.
Bé, sí, la veritat és que és veritat que així com fa unes setmanes no van tenir una pujada forta i van aconseguir que les dades baixessin, no? van passar d'uns 80 fins a uns 10 o 12, 20, que va estar estable també uns quants dies, ara veiem que està tornant a pujar, no? Segons el centre de salut en tenim 40, per mi eren 45 a divendres.
Crec que 48,
me pareix. Sí, 48 sí. A divendres, per mi eren de divendres. I sembla que seguiran pujant propers dies, i això, com bé has dit, sense comptar el de la residència del port de Pollença, que malauradament hi ha 8 morts, que al final és lo dramàtic de la situació, no? I que ha motivat aquest 3 dies de dol que ha decretat l'Ajuntament. Jo, per la meva part i també de tots els companys d'Alternativa, enviar el nostre pesar a les famílies i ànims a tots ells en aquests moments difícils. Força també a la gent que està ara mateix a la residència, els ingressats que hi ha, que mos consta que són una quarantena. I sí, és veritat, són moments difícils, són moments d'anar alerta, ara que venen aquests dies de Nadal, que a tots mos agradaria fer dinars amb la família, amb amics, però bé, crec que tots sabem que no és un moment. Ja arribaran dates millors per reunir-nos i per veure-nos, i per tant crec que aquest dia se tracta d'anar sobretot anar molt alerta, ser molt prudent i això, anar vius.
Clar, s'han endurit per tant les restriccions, perquè aquesta situació general a Mallorca, estem de recordar en fase 4, mesures, no sé, especials, per exemple, tancament de bars i restaurants pel que fa als interiors, també tancament més prest a les 6 de l'hora baixa els dies festius, tot aquest enduriment de restriccions per mirar per la salut fan que també molta gent econòmicament ho passi malament, no? L'Ajuntament està responent prou bé davant tot això?
Bé, nosaltres considerem que l'Ajuntament està bàsicament inactiu en aquest sentit, no? Així, com veiem altres municipis que sí que s'estan fent ajudes autònoms a petits negocis, no tenim constància que l'Ajuntament de Pollença hagi pres cap mesura a part de suprimir el cobrament de l'ocupació de la via pública, que sí que va fer. Crec que és l'únic que ha fet per ajudar les petites empreses i autònoms del municipi. No, aquests dies passats vam veure que se creava un concurs de vídeos per TikTok, no, amb un premi d'un val de 100 euros i que se venia com una ajuda no comerç local. Sembla una broma de mal gust, no? Si una forma d'ajudar en un comerç local és crear un concurs de vídeos i premiar-ho amb un val de 100 euros, no? Si això és ajudar en un comerç local, no. La veritat és que la sensació és que l'Ajuntament de Pollença està de braços creuats i sí, com bé has dit, hi ha molt de petits negocis que ho estan passant malament, evidentment treballadors també, i la sensació és que l'Ajuntament de Pollença, bé, la sensació no, l'Ajuntament de Pollença no està fent res, com sí que llegint la premsa veiem que diferents municipis sí que s'estan prenent altres mesures.
Precisament un dels aspectes que vos preocupa és l'ajuda alimentària, i en el darrer ple vau presentar una moció per la millora en la forma en què s'adona aquesta ajuda. Expliquem-nos què demanava aquesta moció i també com s'hi va pronunciar l'equip de govern.
Bé, com bé hem dit ara, crec que no fa falta explicar-ho, no? Però Pollença està vivint un... Pollença i la resta de municipis també, eh? Però Pollença, que és una zona molt turística, està vivint un autèntic drama social, no? Tots, hi ha moltes empreses que han tancat i que potser ja no tornaran a obrir, i per tant hi ha moltes famílies que no tenen feina i amb poca perspectiva potser de trobar-ne, no? Fins ara, aquí a Pollença, s'han utilitzat diferents sistemes per donar les ajudes d'aliments, diríem, no? Inicialment se donaven bosses, després s'han creat unes targetes d'una cadena de supermercats, i actualment se donen ajudes amb espècie, però a través d'un sistema de punts, no? A cada família se li dona un còmput de punts que se poden canviar per diferents productes. Cada producte té un valor en punts. Clar, nosaltres observant aquest sistema, no? I l'emoció ve arrel d'observar algunes mancances que tenia aquest sistema de punts actual, no? I la primera mancança, diríem, és que no discrimina, no diferencia entre les famílies que puguin tenir uns petits ingressos, que necessitin una ajuda per complementar aquests ingressos que tinguin, d'altres que no tenen cap ingrés o en tenen molt mínims, no? Que consideren que aquestes necessiten ajudes econòmiques, no? Perquè l'actual ajuda alimentària per punts, al final és una vetllada només, i creiem que és totalment insuficient i al final no pot disposar de productes frescos, no? Després també una altra mancança que trobam, si observam el sistema actual, és que un col·lectiu més vulnerable, que podríem dir sempre en una situació de crisi, o més amenaçats, que estan en pitjor situació, són els infants, no? En relació a ells, és molt recomanable consumir abundant fruita i verdura, i això és impossible per una família sense ingressos i en l'actual sistema d'ajudes en espècies, no? És molt difícil consumir unes 5 racions, que són les que se recomanen, diaris de fruita. I igual passa amb la llet, amb els làctics, no? Que se'n recomanen entre 2 i 4 racions, i això en l'actual sistema de punts, amb 2 tessons de llet, podríem dir, vendrien a ser uns 15 punts mensuals, el que suposa una gran part de la despesa que disposen les famílies. I després la tercera mancança que hem trobat en un sistema actual és la falta de perspectiva de gènere en aquest sistema d'ajudes, no? I és que les dones estan penalitzades per el simple fet de ser dones, no? I així veiem que s'han de comprar, o les compres es computen en punts, i inclús la llet, també per un final per una dona embarassada o lactant, també li computa, i al final això es penalitza una dona pel simple fet de ser dona, no? I a partir d'aquestes mancances, bé, la moció establia 3 acords molt, molt senzills. El primer era donar ajudes econòmiques a les famílies que necessitassin cobrir l'alimentació de forma completa o quasi completa, o si no, complementar l'ajuda en espècie amb vals de compra per carn, peix i sobretot per fruita i verdura. I després, per protegir un segon acord, per protegir els infants, assignar mig litre de llet o llet fórmula per cada infant o adolescent per les famílies que rebin l'ajuda i que no comptabilitzi a la despesa de punts. I després, per aplicar la perspectiva de gènere, eliminar tot el que penalitza la dona per el fet de la dona, no? Per tant, assignar a aquella dona les compreses necessaris i mig litre de llet diari per embarassades, lactants o perimenopàusiques, sense que comptabilitzi també en un sistema de punts. Això eren uns altres acords de la moció, que per sort se va aprovar. Per tant, nosaltres donant-li gràcies en els partits que varen votar a favor, en aquest cas són Junts, Avançam i Podem, i l'equip de govern no va votar a favor, però almenys va deixar que la moció s'aprovés. Evidentment, a nosaltres ens hauria agradat que votessin a favor, crec que tampoc no crec que sigui una moció, crec que està basada en el sentit comú. Crec que tothom hauria de fer tot el possible perquè això se dugués a terme, per tant, no veiem un motiu per que no votar a favor, però bé, cosa que també ens fa dubtar que la pràctica s'esforcin gaire per dur-la a terme, però bé, ja dic, estan contents perquè s'hagi provat i ara estarem pendents de que aquesta s'apliqui. Ja dic, no tenim moltes esperances perquè la sensació és que ja ha passat en altres ocasions, no? D'equip de govern, quan no vol votar en contra, no s'atreveix a votar en contra perquè per evitar certes crítiques, a lo millor a nivell de premsa o el que sigui, deixa que les mocions s'aprovi, però després no les executa o passant-ho, no? Les fica dins un calaix i s'oblida del tema. I aquesta és un poc la sensació que mos queda després d'una extensió de l'equip de govern. Per tant, nosaltres esperem que en aquesta ocasió no sigui així i vigilarem de que aquesta moció s'executi.
Ja per acabar amb el tema pandèmia, bé, tots ho veiem en el guió, però l'Ajuntament sí que s'ha pronunciat ja de forma oficial sobre la suspensió de les festes de Sant Antoni. Vull dir que era allò previst, no?
Bé, veure, crec que... Sí, veure, a la patrona record que no se varen suspendre tampoc d'una forma i la gent tot ja sabien que no se faria simulacre. A la fira també se va fer una no fira, no? Puc arribar a entendre que és complicat a vegades dir fer segons quins comunicats, però crec que al final crec que és el que toca, no? I amb un Sant Antoni, que al final són unes festes amb molt pocs actes, diríem, i tots molt multitudinaris, no? Amb follerons, beneïdes i pins de Port de Pollença i Pollença. Després, evidentment, també alguns actes són millor més petits, però són tres actes que tots sabíem que no se podien fer i ja està. Crec que el més sensat és anul·lar les festes amb antelació, inclús ja t'he dit, se podien haver anul·lat molt abans i crec que la majoria de pollencins ja han assumit que enguany no hi haurà Sant Antoni i ja està, ja dic, ja arribaran temps millors i ja arribarà el moment de celebrar Sant Antoni.
Sí que ho havíeu anunciat, però ara sí que ja sabem que heu presentat conjuntament amb la resta de partit de l'oposició un recurs contra el nomenament de Martí Ochogavia com a jutge de pau. Ara que ja està presentat, què esperau del recurs?
Bé, a veure... Ja veurem, nosaltres venim de l'Ajuntament, no ho sé, esperar. Nosaltres l'hem presentat perquè consideram que un nomenament és nul de ple dret, no? Perquè consideram que no s'ha justificat l'elecció a partir d'una valoració de mèrits i les capacitats. No? D'igual manera, també han registrat un recurs en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, no? Perquè és que també creiem que, atenent-nos a la legislació vigent, creiem que s'han superat uns tres mesos que estableix la llei per tal de nomenar un jutge de pau titular. Per tant, nosaltres el que demanem és que se declari nul l'acord i que s'assigni un jutge o una jutge de pau a partir d'una valoració d'un mèrits i les capacitats. En aquest cas, 14, eren 14 que s'han presentat, 14 candidats registrats, i l'objectiu de que la persona elegida o proposada sigui una persona que pugui exercir càrrec de forma neutral i imparcial, no? Crec que al final la gent que hagi seguit una mica o que segueixi una mica la política municipal ja ha vist com s'ha fet aquest nomenament i si ha seguit un poc la campanya electoral i els darrers anys de la política, tothom sabrà, tothom és conscient que un nomenament de Martí Otxolàvia respon a tornar un favor polític per part de l'actual batlle de Pollença, no? I al final s'ha nomenat jutge de pau a un estret col·laborador de la seva campanya, bé, de les seves campanyes, perquè a la darrera campanya electoral va col·laborar, però crec que l'anterior també ja havia col·laborat, per tant és una cosa que ve d'enrere i que és pública i notòria, que ell mateix, actes de campanya, ha agraït la seva feina i en un discurs de proclamació de batlle també li va agrair la seva tasca. Nosaltres creiem que un jutge de pau ha de ser una persona amb un currículum impecable, intachable, tant a nivell professional, en aquest cas polític, no? Ja que al final el desenvolupament de la tasca política podríem considerar igual o més important que un currículum professional, no? I si mos atenem en això, veiem que els mateixos que ara el nomenen jutge de pau fa 10 anys varen presentar una moció de reprovació de la seva tasca política, no? Que caracteritzada per saltar-se la llei de contractació i adjudicar contractes a empreses vinculades a familiars, no? Jo crec que és una autèntica vergonya com s'ha procedit en aquest sentit. I esperem que sí, que el recurs sigui acceptat, no m'ho vull pronunciar sobre si serà acceptat o no serà acceptat, això ja no depèn de nosaltres, però crec que és una autèntica vergonya i crec que els pollencins són conscients que això és una autèntica vergonya.
També ens agradaria saber la vostra opinió sobre aquesta reforma de l'hotel Formentor. Ja hem sabut de la seva venda en aquest grup andorrà i són diferents les notícies que en tenim. Per exemple, el GOP també ha denunciat que la llicència podria incomplir la normativa. Què en sabeu? Quina informació heu pogut obtenir d'aquesta llicència?
Bé, la veritat és que nosaltres realment no hem estat informats de res sobre aquesta qüestió, no? Ens hem enterat igual que vosaltres per lo que ha aparegut a la premsa. És veritat que sí que la compraventa crec que ja s'havia xerrat amb anterioritat, però que és un projecte de reforma nosaltres no el coneixem. Esperem que sigui respectuós en el seu entorn, també els elements patrimonials, esperem que no se tombi l'hotel i se faci un de vell nou, i nosaltres esperem que se solucioni d'una vegada el tema d'Ullals, de Formentor, i que se faci d'una forma un poc millor com s'havia previst que se fes amb anterioritat, no? On les zones verdes corresponien a xerallar i s'havia fet un poc d'una manera per afavorir a les propietats privades d'allà, i en aquest cas ja no és només la cessió per part de l'hotel, no? Totes les propietats, volem veure com queda, no? La zona de les zones verdes i Ullals, perquè crec que al final a Formentor hi ha hagut bastanta cara dura per part de molts propietaris que s'han anat apropiant de zones i camins, en aquest cas Ullals, que no són seus i han posat cadenes, s'han fet tancaments a llocs on no tocaria, i nosaltres esperem, supos que en breu tindrem notícies d'això, esperem que si això serveix per desatascar i per posar solució en aquest tema, benvingut sigui, ja dic, és veritat que estem a l'espera de veure com se solucionarà o se respondrà a aquesta problemàtica, no?
I ja per acabar també, una altra notícia que s'ha donat és la d'aquestes infraestructures, d'aquestes rotondes que se faran, les farà el Consell de Mallorca, i sembla ser que s'ha obtingut a canvi de l'extensió del PI en l'aprovació dels pressupostos del Consell. No sé, alguna opinió sobre aquestes infraestructures?
Bé, nosaltres, no sé nosaltres què diríem si són necessaris o no són necessaris. Nosaltres el que esperem és que sigui el menys impactant d'aquesta decisió que se faci, ja no hi ha volta enrere. Nosaltres el que esperem és que sigui el menys impactants possibles, perquè al final a Mallorca ja estem acostumats a que les obres tinguin un tarannà ballades faraònic, i respecte a que sigui UPI que ho hagi aconseguit o no ho hagi aconseguit, és un poc indiferent. El que sí que és trobant que és un poc lleig, que és una cosa que va ocórrer, és que des del departament de premsa de l'Ajuntament crec que no és l'idoni compartir notes de premsa d'un partit, i en aquest cas que està l'equip de govern. Veure que des de l'Ajuntament se va rectificar i va ser eliminat aquesta publicació, però sí que considerem que no s'ha d'anar alerta a fer un ús partidista de les xarxes. Respecte a les rotondes, ja dic, esperen que sigui el menys impactant possibles.
Molt bé, Pere Josep, fins la pròxima, passa unes bones festes.
Igualment.
I ens veiem aviat aquí a la ràdio.